Radio 4. Són 4 dies amb Marc Margarit.
10 i 5 minuts del matí d'avui, dissabte 25 d'octubre del 2025, segona hora del Són 4 dies, hora de la nostra tertúlia setmanal, la tertúlia de l'esmorzar. Ja els hem saludat amb en Xavier Salla, amb en Joan Sagarra, amb en David Sánchez, el Joan Cascante i amb la Gina Rigol, que ens ha d'explicar, bé, què em va demanar l'Albert que et preguntés? Sí, què és inèdit, Gina? Què és inèdit? Aviam, primer explica'ns què fas,
sí.
Què vol dir ser creadora de contingut i periodista alhora, i què és inèdit?
Doncs mira, què faig? Faig inèdit, literalment. O sigui, com bé m'has dit abans, és com el meu bebè. Em passo moltes hores de la meva setmana fent això. I és una plataforma de continguts que podeu trobar a les xarxes socials, tant a Instagram com a TikTok, que fa contingut d'actualitat amb una mica de mirada crítica, no? Perspectiva jove, hi ha moltíssima gent jove, de fet, única i exclusivament gent jove, sempre que a mi encara em puguis considerar jove.
Quina edat tens?
31.
No, una nena.
Té una piruleta.
I sobretot en català, no? I, bueno, una mica per fer arribar la informació allà on ara es consumeix, que és una cosa que crec que havia deixat de passar, i per també combatre una mica els discursos d'odi que ja fa falta també una mica a les xarxes socials.
Jo els hi pregunto als meus amics on us informeu, als meus amics que estan fora del sector, i és a Instagram, així que...
Sí, doncs sí, perfecte, tenen. Inèdit, doncs.
Inèdit diari, ja els enviaré. Gina, benvinguda, moltes gràcies per acompanyar-nos. Abans d'encetar els temes que tenim per avui, però, Maria García Coll, no sé ni on tinc el guió, aquí.
Ah.
Aviam. Ara debatrem de les coses així sèries, importants, però les coses de valor són les que passen en cap de setmana, que és quan comença la vida realment, i hi ha moltes coses a repassar de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. Com què, Maria?
I comencem, com ja és habitual, repàs de festes, festetes, festes majors de tot el territori.
Que no defalleixen, eh?
No, continuen, estem a l'octubre, no, les festes majors són l'estiu. No és veritat, vale. La festa major de Vallromanes.
Incorporarem una cosa, com si fóssim Tiempo de Juego de la cadena COPE. Digues una festa major i tothom que digui OE, d'acord? Seguiu-me. Vinga, festa major de...
Vallromanes.
OE.
Vallvís.
OE.
Festa major de tardor de Torre-Serona.
Oé.
Festa major de tardor de les Masies de Voltregà. La fira, ara ja no és festa major, però continua.
Fira de tardor
de les Masies de Voltregà.
Oé.
De Sant Joan de les Abadesses.
Oé.
La fira de la castanya de Viladrau.
Oé.
La festa de la castanya a Palau Solità i Plegamans. Oé. La fira de la coca i el mató a Monistrol de Montserrat.
Oé.
La fira de la castanya a Vilanova de Prades.
Oé.
La fira de la llenega i el bosc de tardor. Oé. A Cardona. La fira de Santa Úrsula a Valls.
Oé.
La fira de Sant Narcís a Girona.
Oé. I a la fira de Sant Narcís...
Ah, hi ha diferents coses, com per exemple la Ludwig Band, que actuen aquesta nit a 2:15.
Manela, manela. Ja ens en fem, ja. No. És que és cap de setmana de clàssic i el cos ho sap.
Exacte.
No només actua la Ludwig, però, oi?
Demà a la tarda actuen el Triquill, la Svetlana i el Ginestar. Que quan no tens res,
et queda la vida sencera. I més enllà de Girona, hi ha molta més festa arreu del país, oi?
Tenim relacionats amb l'època de l'any amb la que estem, amb la tardor, s'acosta la castanyada, al Halloween. Aquest cap de setmana tenim visites guiades a les estacions fantasma del metro de Barcelona. Per primera vegada el públic podrà endinsar-se en les dues mítiques estacions fantasma del metro, Gaudí, que no es va inaugurar mai, i Correus, que es va tancar el 1972.
I a més d'això, activitat per tota la família.
A Torrelles de Foix tenim el Festival Clowny. M'he enrolat els
dits. Uau, xarango!
L'havies oblidat, eh?
La dècada que no escoltava una cançó de xarango.
Aquest cap de setmana tenim a Torrelles de Foix el Clownic, un festival d'espectacles de carrer per adults, per infants, productes de la terra, cervesa artesana, food trucks, correfoc, espectacles de màgia, minidisco i concerts per als més petits.
I a Barcelona, dos mercats vintage que podem visitar.
Tots dos són demà. El Bergen Garden, el Jardí de les Aigües, el carrer Ramon Turró amb el carrer Wellington, molt a propet d'aquí de la ràdio, i l'entrada és a 1 euro. I també tenim el mercat Los 22 del Market, al carrer Llull, amb entrada gratuïta.
I com cada mai a un Madrid-Barça, hi ha un clàssic justament abans o després de l'hora de dinar. Moltes penyes blaugrana també estan organitzant activitats. I una d'elles és... és el teu himne, això, eh? T'agrada més que...
M'agrada molt aquesta cançó. També tenim la penya blaugrana del Perelló, que organitza un vermut electrònic, una rostida i pantalla gegant per veure el partit.
Tothom a Perelló.
També posa pantalla gegant la penya del Barça de Sant Joan de les Abadesses i la de Vilafranca, que organitza el dinar i el postpartit. Una hora una mica complicada.
Haurem d'organitzar alguna cosa aquí al Són 4 Dies. A mi m'agrada aquesta hora, eh? T'he de dir.
No.
No,
no, a mi no m'agrada, no li agrada a ningú.
10 i 10, Maria García Coll, moltes gràcies. Obrim la tertúlia, posem-nos seriosos. I si mirem enrere, hi ha dos elements troncals que hauran marcat la setmana quan la vegem en perspectiva quan hagin passat els anys. Per una banda, és que podem començar a fer servir un terme que no podíem arribar-nos a imaginar, segurament fa un lustre, fa una dècada, que s'aplicaria a ciutadans del nostre país. És el nom refugiat climàtic, desplaçat climàtic. I aquesta és la realitat que començaran a viure, i ja comencen a viure alguns, i viuran encara més, ciutadans del Montsià, de l'Ebre, de les Terres de l'Ebre, per les conseqüències que està tenint l'impacte dels diferents temporals, de les danes, de les gotes fredes, del canvi climàtic en la seva manifestació a la conca climàtica a la seva terra. De fet, el govern no descarta expropiacions per millorar la seguretat de les zones inundables de Catalunya. L'executiu català abordarà aquesta opció i altres mesures quan tingui el nou mapa de punts de risc en la inundació. I, de fet, la consellera Sílvia Peneque va anunciar també la creació d'un centre logístic d'emergències de la Catalunya Sud per guanyar agilitat quan es produeixen aquestes catàstrofes a una zona del país que no es caracteritza per el nivell d'atenció que rep ni per part de les institucions, ni aquí, entonem el meu culpa, per part dels mitjans. Tot això també està vinculat tangencialment amb el problema que més preocupa els catalans i els espanyols, com és l'habitatge. Però abans us demano, tertulians, una menció, un comentari al voltant de la situació que es perpetuarà, sembla, en el temps dels ciutadans del Montsià al voltant del canvi climàtic i de com està canviant aquest panorama. Joan Segarra.
Bueno, tu ho has dit, era quelcom que estava anunciat, tot i que ens costava acceptar que podia arribar, i ara tenim el primer exemple. Tenim unes persones amb rostre, amb noms i cognoms, que saben que hauran de deixar casa seva, hauran de deixar la seva història i la seva vida a causa d'això. Aquí només afegir que, evidentment, tot això té a veure amb el canvi climàtic, per suposat, no seré negacionista del canvi climàtic, faltaria més, però inundacions a zones inundables on no s'havia d'haver construït n'hem tingut al llarg de la història durant molt de temps i s'està avisant, els experts estaven avisant. Què ha passat? Què ha canviat? Primer, que ara és més freqüent, però segon, que penso que no deixa de ser important, que és que els polítics, els responsables polítics, han entès que s'han de posar d'una altra manera, després del que va passar a València especialment, però també amb algun altre antecedent, bueno, doncs el que hi ha és por perquè es va veure aquí a Catalunya fa uns dies amb les torrentades i amb les pluges de Terres de l'Ebre. Bueno, no dic que fos exagerat el que van activar, però evidentment es notava que estaven molt espantats i molt preocupats perquè no se'ls escapés res de les mans, perquè ningú estigués fora de lloc, tot i que Analí ja se'l va acusar fins i tot de que estava fora. I jo crec que hem de sumar les dues coses, responsabilitat política, reordinació del territori d'una vegada, perquè jo penso que aquí hi ha una assignatura pendent de fa molt de temps, i com sempre diem, escoltem els experts i les expertes, que són els que ens poden explicar el que passa.
Xavi.
Bé, a mi el que em preocupa de manera important en aquest aspecte és que el fet de que s'hagi construït tant des dels anys 60, que quan va sortir també la llei del sòl, que va permetre pues, el construir en zones que fàcilment són inundables, que hi ha moltes edificacions, molta gent que queda afectada sobre aquestes conseqüències climatològiques. També se'n fa pensar de seguida el que implica això. Si hem d'anar a una expropiació forçosa que l'ha de fer el govern, estem parlant de molts diners, però molts. A més de desubicar una persona que igual pues, ha tingut allà la família, està ben ubicada, li agrada on viu i de cop i volta s'ha de veure desplaçada, vés a saber a on, amb un justipreu que li pot pagar l'Estat, si és que finalment acabem una expropiació forçosa, però em fa molta por perquè a més no sé si el tema de les assegurances encara entra en el lloc perquè el fet de que tu tinguis construïda una vivenda en un lloc on sigui inundable, és fàcilment que quan hi ha una gran desgràcia i es busquen lateralitats de la legalitat, les companyies d'assegurances pues, pensen que no tenen per què fer front en un lloc on veritablement la responsabilitat ha estat de l'Estat o dels seus diferents organismes de permetre construir en un lloc on se sabia d'alguna manera que allò podia quedar afectat.
Joan.
Sí, jo crec d'una banda, a part del factor emocional evident que hi ha en que hagis de marxar d'on vius, també parlar més enllà de, evidentment és un drama, la quantitat de gent que haurà de marxar a viure en un altre lloc, evidentment amb el cost econòmic que això té, que ja sabem que a l'Estat li costa molt construir i és construir també és molt lent, per tant caldrà veure si falta habitatge o com es reubica aquesta gent, però també el dels serveis públics. Estem parlant que hi ha 220 escoles en zones inundables, 50 residències i 50 centres sanitaris, que això també cal tenir-ho present, que segurament també s'hauran de construir en espais en els quals aquesta gent també els pugui gaudir. Això d'una banda. També crec que entorn al canvi climàtic és un tema del que s'ha anat parlant molt, però crec que s'ha utilitzat molt políticament, però ha faltat convicció política perquè estem veient que ha faltat prevenció. Segurament moltes d'aquestes qüestions, si s'haguessin gestionat amb antelació, es podrien haver evitat, com dèieu, doncs, s'ha construït en moltes zones inundables, però segurament també es podrien haver pres moltes mesures per evitar arribar fins a aquest punt. I també crec que amb les gestions autonòmiques de tots aquests, vull dir, crec que quan es va gestionar tan lamentablement manament la Dana per part d'Amazon a València, crec que els governs autonòmics han vist que realment és un risc gestionar així de manament, tant per la població com també políticament. I crec que aquí Salvador Illa està intentant agilitzar molt, ho hem vist amb les ajudes, i crec que vol fer una gestió amb la qual no pugui sortir tan mal parat com Amazon, segur.
Gina Rigol.
Sí, jo, en primer lloc, lamentar que sempre els governs s'hagin de posar les piles després de les tragèdies, no? O sigui, m'agradaria saber què hagués passat amb aquesta última Dana si no hi hagués hagut prèviament, ara gairebé fa un any, no?, la setmana que ve, la Dana del País Valencià, no? I, per tant, també molt important parlar de prevenció, estic absolutament d'acord. Ara parlem d'expropiació, no? I de com també prevenir en aquest cas doncs, que la gent pateixi conseqüències directes d'aquest canvi climàtic, però parlem de prevenció del canvi climàtic, no? O sigui, Catalunya està a la cua d'Europa i també de l'Estat espanyol en inversió en renovables. Només el 20% de l'energia de Catalunya és renovable, mentre que a Europa ho és el 45% i a l'Estat espanyol el 57%. Llavors, sí, d'acord, podem fer fora la gent de casa seva si és necessari perquè s'ha construït en zones inundables, només faltaria, però posem-nos també una mica les piles en tema de canvi climàtic i pel que fa a la construcció en zones inundables, val la pena també, m'agradaria llançar-ho, el tema del documental de TV3 que no es va arribar a emetre mai, sobre les pressions que denunciaven haver rebut extreballadors de l'Agència Catalana de l'Aigua precisament per aprovar alguns informes per construir en aquestes zones, un documental que es va ajornar sine die i sense donar gaires més explicacions.
David Sánchez.
Sí, jo per començar diria que és un problema que tots sabíem que tindríem, que no es va actuar, que no hi va haver aquesta prevenció i que, per tant, ara aquest problema l'únic que podem fer és intentar trobar alguna solució que tots sabem que no serà ni socialment ni econòmicament òptima. Per tant, partint d'aquesta base, sabent que es podria haver evitat, és cert que la Generalitat en el seu moment segurament no va actuar com tocaria, com la majoria de comunitats autònomes, des del temporal Glòria que va haver fa uns anys, passant pel que va succeir a València, jo crec que ens hem adonat que és un problema real i que li hem de posar-hi solució. A partir d'aquí s'està parlant d'expropiació forçosa, per exemple, això és un terme legalment molt fort, veurem com funciona, no? Perquè també s'ha comentat que és una aposta a nivell econòmic molt important i que la Generalitat segueix sense tenir pressupostos, veurem com avança aquesta situació. Per tant, des del punt de vista d'un ciutadà mitjà, realment, jo crec que es té la sensació de que tampoc s'està apostant i que a mitjà termini no hi trobarem una solució que realment sigui eficaç a aquest problema.
Parlant de les dificultats que li suposa al govern de la Generalitat no tenir pressupostos, el gran punt davant de l'agenda del govern és l'habitatge. Salvador Illa, en el ple de fa unes setmanes, el de Política General, va parlar de la seva iniciativa de construir 200.000 nous habitatges per renovar el parc públic català. Illa també va obrir la porta aquesta setmana a prohibir la compra especulativa de l'habitatge i a limitar el número d'habitatges per persona. De fet, la consellera Sílvia Paneque va dir que això ho estudiarien i són les mesures que indiquen els diversos informes que ha anat encarregant la Generalitat al voltant d'aquesta idea. Si bé la qüestió de l'habitatge és protagonista, evidentment, a la política catalana, ho és encara més a la política estatal, on, arran d'un espot del Ministeri d'Habitatge, han començat a aparèixer algunes espurnes entre el PSOE i Sumar. L'espot és aquest.
Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón.
¿Mis yogures?
¿Quién ha vuelto a coger mis yogures?
En cuanto pueda me voy sola.
Otra vez hielo, mía.
¡Me falta mucho!
¡Un poquito!
En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayor...
L'anunci, en essència, dibuixa una situació irònica al voltant de la idea de compartir pis i davant de l'horitzó que les generacions més joves perceben magre a l'hora de poder aconseguir un sostre sota el que viure, reflecteix persones d'edat mitjana, edat avançada, al voltant dels 60 anys, una mica més grans, compartint pis, vivint les mateixes escenes que es poden viure a un pis d'estudiants. Això ha generat tensions, sobretot amb Sumar, que no està gaire satisfet amb l'actuació de la ministra Isabel Rodríguez, que es defensava, per altra banda, de les crítiques que havia rebut aquest espot, dient que es dramatitzava en excés.
Persona de entrar en confrontación ni en conflicto, prefiero estar en las soluciones, esa es mi actitud y por tanto no voy a alimentar ningún tipo de polémica que creo que no va a ningún lado cuando lo que tenemos que estar es trabajando con mucha intensidad como hace el Ministerio y como hace el Gobierno en su conjunto en dar respuesta a la ciudadanía. Creo que dramatizamos demasiado en este país.
Més enllà del to de l'espot en si mateix, de si és un to malintencionat, de si no ho és, de si és massa foteta, de si és correcte o no és correcte, Sumar està insatisfet amb l'actuació de la ministra Isabel Rodríguez i la convida a fer una passa al costat, convida l'executiu a apartar-la, tot i que, segons la ministra portaveu Pilar Alegría, no és la posició compartida dins del Consell de Ministres. Sentim Verónica Barbero, portaveu de Sumar, i la consellera, la ministra també portaveu Pilar Alegría.
Necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo.
Más allá de las opiniones, incluso alguna petición que se pueda trasladar, que ya le digo, no compartimos, aquí lo verdaderamente importante es el trabajo que se está haciendo.
Xavier Salla, la mirada més comunicativa. Aquest spot és realment per tant o s'ha aprofitat, com es diria en castellà, que el Pisuegra passava per Valladolid?
Bueno, com sempre, el tempo polític és aprofitable per tots aquells que pensen que poden tenir una finestra d'oportunitat i quan ven un conflicte tan rellevant com és el tema de l'habitatge, pues no hi ha cap dubte que cada partit polític vol marcar el seu perfil. Llavors, a més, el cas de Podemos en concret també, com li interessa marcar molt de perfil, perquè ja comença a sumar.
Però això és Sumar, eh?
Perdó, volia dir Sumar, m'he equivocat, perdó. Quan parlem de Sumar, que ja comença a sumar-se una miqueta als tempos polítics, que pot ser que acabem tenint un avanç, no sé si... Un avanç en direccions ho veig més difícil, perquè jo crec que Pedro Sánchez aguanta molt bé sempre les tirades. Per mi és un crac, jo ho he dit moltes vegades, se'n surta de totes, li tiren de tot, i el tio sempre se l'ocorreix una nova. El canvi d'horari, que parlarem, penso que parlarem després,
ara
de seguida, vol dir, vaig traient conillets del barret i sempre aconsegueixo desviar una miqueta l'atenció.
Cascante.
Jo crec que és un anunci que demostra que des del govern no s'entén el problema que hi ha a l'habitatge a Espanya. Jo crec que és ofensiu que es faci un spot parlant de que hi ha un article a la Constitució que parla d'un tal habitatge que en principi tots podem accedir-hi. El govern no està fent el suficient per donar resposta a la gran crisi d'habitatge que estem vivint al país. L'habitatge mitjà a Barcelona, ara mateix per un pis de 70 metres quadrats, dades de setembre del portal Idealista, són 1.680 euros. El sou mitjà d'una persona de màxim 25 anys són 1.300. Vull dir, I la taxa d'emancipació dels menors de 30 anys a Catalunya és del 17,6%. Per tant, menors de 30 anys a Catalunya que es puguin independitzar són un 17,6%. Hi ha un problema real amb l'habitatge i des del govern jo crec que no s'entén. I crec que amb espots així ironitzant davant d'un problema real es demostra que literalment no s'entén i crec que no s'estan prenent les mesures adequades. Crec que s'han plantejat bonificacions fiscals, no? Perquè siguem nosaltres amb els nostres impostos el que en principi generem que algú que disposa de no sé quants pisos els pugui posar a lloguer o no. Vull dir, jo crec que la proposta de Salvador Illa és l'única que d'alguna manera crec que, si més no, sembla que en l'anàlisi s'entén el problema. L'habitatge ara mateix, amb la crisi que estem vivint, no pot ser un negoci perquè hi ha una falta d'habitatge enorme i des del govern s'ha de regular per tal de que hi hagi un accés garantit per la majoria de la ciutadania i no pot ser que hi hagi gent que disposi de gran capital i que el que s'estigui dedicant a fer és a comprar pisos i després trobi la manera de saltar-se la llei posant-los o bé de lloguer temporal o bé de lloguer turístic i, per tant, la gent de Barcelona hagi d'estar marxant de les ciutats. Per tant, crec que s'han de començar a prendre mesures que vagin, si més no en la línia del que crec que sembla que plantejava Salvador Illa, que sincerament crec que no ho portarà a terme, perquè crec que tindrà unes pressions que ho evitaran a tota costa, i crec que també cal començar a parlar de, quan es parla, per exemple, del debat migratori, que sembla que la gran amenaça és la gent que ve en situacions de pobresa absoluta, potser s'ha de començar a parlar de qui està venint aquí a comprar pisos i pisos i posar-los a un lloguer absolutament descabellat que impedeix que la gent que vivim aquí puguem seguir vivint a Barcelona, per exemple.
Gina Rigol i després David Sánchez.
Sí, a veure, jo crec que l'anunci és clarament desencertat perquè banalitza un problema, com bé deies, que és molt seriós per moltíssima gent en aquest país, i llavors és veritat també que hi ha molt oportunisme, no? Vull dir, allò que fas, et donen la mà i li agafes tot el braç, doncs estem una mica aquí i és del que va la política avui en dia, segurament, malauradament. Pel que fa a les mesures anunciades per Salvador Illa, doncs sincerament a bones hores arriben, també t'ho dic, o sigui, el que em costa d'entendre és perquè encara no s'ha fet res de tot això. Està molt bé que estudiïn tot el que han d'estudiar, però estem parlant de mesures com donar prioritat als compradors de primera residència que ja s'estan aplicant en altres països d'Europa, com els Països Baixos, i que s'està demostrant que funcionen. Per tant, sí, molt bé aquests anuncis, però a veure si fem alguna cosa de veritat, i el mateix de cara al govern espanyol, vull dir, mesures valentes, sobretot molt amb les paraules, no? com bé dèieu, una llei d'habitatge que fa molt soroll, però que després en realitat té moltíssims forats, que sabem perfectament quins són i que no estem fent res per tapar.
David.
Sí, sí. Si parlem de l'anunci, és cert que no em sembla l'anunci més encertat, però és cert que no deixa de ser una paròdia, no?, que representa la precarietat que patim els joves i quina és la solució o què és el que pot succeir si això ho portem a un nivell totalment extrem. No, partint d'aquesta base, en l'àmbit de l'habitatge hem vist que hi ha un problema molt greu, que el lliure mercat no funciona, jo crec que en això tots estem d'acord, que l'oferta i la demanda van cada una pel seu costat, i el problema a l'hora de solucionar-ho, sí que és cert que la Generalitat està intentant crear certs mecanismes per trobar-hi resposta, però actualment són totalment insuficients. En primer lloc, perquè quan es parla de l'oferta és limitada a curt termini, i a nivell de llarg termini volen construir molts habitatges, però això, a més de tenir un cost econòmic molt important, realment a nivell temporal és extremadament extens, estem parlant de 2030, 2040, i el problema el tenim ara, a l'octubre del 25. A nivell de demanda tenim un problema, és que cada vegada tenim més gent a Catalunya, però és un problema que també té una solució complicada, no? Perquè, per exemple, a Barcelona ja hi ha més gent nascuda fora de Barcelona que a Barcelona, però és que bona part d'aquesta gent forma part de la Unió Europea. O sigui, el primer grup que tenim d'estrangers, per dir-ho així, de Barcelona, són italians i el sisè és francès. Per tant, aquest és un problema que dins de la Unió Europea no podem solucionar, hi ha altres grups que venen de fora, però amb tot això se'ns queda com un còctel que realment és molt complicat trobar-hi una solució, tot i que sí que és cert que segurament no s'està fent tot el que es podria.
Segarra.
Jo surto de l'anunci perquè per mi això és soroll. Jo voldria destacar que penso que estem arribant a un moment important i clau amb el tema de l'habitatge. O sigui, jo crec que els partits, no només el govern, els partits, han entès que aquest tema és el tema, que és el tema que pot generar un conflicte social important, i els lobbies immobiliaris, que tenen una força espectacular i que tot el que no ha passat fins ara és perquè els lobbies ho han aturat, continuen fent aquesta feina, però hi haurà aquest xoc. Salvador Illa i el govern espanyol aniran fent els gestos, perquè han de començar a fer gestos, perquè saben que el cansament i l'esgotament de les persones és espectacular. I voldria afegir una altra cosa. La problemàtica de l'habitatge ara ja està afectant a totes les classes, si em permeteu, la classe mitjana, si és que existeix, els meus fills o els fills de la meva generació ho esteu visquent ara. El tercer sector social ens preocupa, i permeteu-me que parli en nom del tercer sector social, que això no provoqui que ens oblidem dels col·lectius més vulnerables, que van ser els primers que van viure la crisi de l'habitatge, que són els que la viuen de manera més dura, i que en alguns gestos que ja hem vist ja comencen a ser apartats de l'equació. Perquè ara sí, la preocupació és que els joves i les joves de classe mitjana puguin tenir habitatge. Sí, sí, perfecte, però no ens oblidem d'aquests col·lectius, sisplau.
Salla, molt breu.
Bueno, és que el problema de l'habitatge, malauradament, no és un problema que camini aïllat, és que va associat a més coses. Per exemple, estem parlant del preu del sou del lloguer d'habitatge, llavors també hem de pensar quin tipus de sous cobra la gent majoritàriament. Llavors, moltes vegades penses, bueno, fem un pis de lloguer assequible o fem construcció. Però, clar, construir pisos costa diners. Si volem fer pisos públics, vol dir que és l'Estat o el govern qui ho ha de promoure. I, clar, això parlem de molts diners que no sempre estan disponibles. I si els dediquem a aquestes partides, vol dir que ho fem en detriment d'altres. No és un problema senzill de resoldre, és força complicat.
Canviem de terç perquè demà, a les 3 de la matinada, haurem de retardar els rellotges una hora. I així donarem entrada a l'horari d'hivern, mentre que el debat sobre el canvi d'hora estacional continua dividint. Aquesta mateixa setmana, el govern espanyol ha proposat davant el Consell d'Energia de la Unió Europea l'eliminació del canvi d'horari estacional a partir del 2026. Bé, entre tantes altres coses, ha estat un dels temes de la setmana. I aquí a Ràdio 4 l'hem hagut de tocar per tot arreu. Per exemple, els nostres companys del Xavi Forni, amb el Xavi Martínez, van parlar amb la Trinitat Cambres, que és catedràtica de Fisiologia de la Universitat de Barcelona, que suposava anar canviant l'hora dos cops l'any, com fem ara.
Home, des del punt de vista biològic no té cap mena de sentit anar canviant d'horari un parell de cops l'any. Mm. No únicament, bueno, sobretot a nivell biològic, que és la meva especialitat, però també a nivell social, vull dir, canviar d'horari també comporta bastants enrenous, que considero que actualment no té cap mena de sentit. O sigui, potser abans es parlava que això afavoria, doncs, que hi hagués menys despesa energètica, que desconec el tema.
Tot apunta que l'horari amb el que ens quedaríem seria l'horari d'hivern, i al matí de Ràdio 4, amb en Xavi Freixas, la Carla Estivill, especialista en son, explicava quin impacte tindria quedar-nos a l'horari d'hivern, sobretot pels més menuts de la llar.
Que, per exemple, el cas dels nens, al matí es despertaran una hora abans. Aquí sí és on hem de prendre mesures. Ara mateix els hem de començar a despertar una mica més tard cada dia. Hem de fer un canvi progressiu. El dilluns, si els nens es desperten a les 8, el seu cervell es pensa que eren les 9, perquè el canvi d'hora encara no l'ha fet. Clar. Per tant, ho hem de fer abans. Perquè el dilluns, quan es desperti a les 8, ja tinguem mentalment, cerebralment i hormonalment aquest canvi fet.
I nosaltres ara, que passen 3 minuts de 11:15, saludarem a la Maria Nicolopoulou, que és membre de Time Use Initiative, una entitat que lluita per racionalitzar l'ús del temps i que donen suport a aquesta mesura d'eliminació dels canvis d'horari i aposten per mantenir l'horari d'hivern. Maria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem per una fotografia general, una valoració general. Com valoreu l'anunci d'aquest dilluns de Pedro Sánchez, d'aquest compromís de l'executiu espanyol amb eliminar el canvi d'horari estacional?
Ho trobem molt positiu, perquè és un debat que s'ha encallat diverses vegades a nivell europeu, més que res pels diferents nivells de decisions que s'han de prendre. Perquè sí que és veritat que per deixar de canviar l'hora dos cops l'any és de l'àmbit de decisions de la Unió Europea, perquè es regeix amb una directiva, i el problema del debat és precisament amb quin horari quedar-nos. I això és el que fa que aquest és l'obstacle principal, diguéssim, perquè no s'està fent el canvi, perquè no hi ha consens entre els diferents països, no hi ha consens tampoc entre la ciutadania i el món científic, que la gran majoria advoca per un horari d'hivern, tot i que amb aquest llenguatge, si preguntem a la gent al carrer, volen l'horari d'estiu, que a llarg termini a nivell fisiològic i de bioritme no és l'adient. I també perquè si no estem sincronitzats tots els països de la Unió Europea en canviar l'hora i mantenir, diguéssim, tots l'hora d'estiu o tots l'hora d'hivern, hi haurà, afectarà més a nivell econòmic i a nivell de mobilitat, tant de persones com de mercancies, tot el mercat intern. Uh-huh. I precisament aquest és el punt també del per què no s'està debatint des de la Direcció General de Salut, perquè tota l'argumentació que tenim per deixar de canviar l'hora ve més bé per temes de salut pública, tot i que la Direcció General que està encarregada de gestionar aquest tema és de la de mobilitat.
La de mobilitat?
Uh-huh.
Per què?
Precisament perquè veuen que el sistema que tenim ara està funcionant pel mercat intern i per la mobilitat de la gent, perquè està harmonitzat. Llavors, si canviem i no som capaços entre els països de sincronitzar-nos, tindrà un impacte molt més negatiu per la mobilitat.
Uh-huh. Anem una plaça enrere abans d'aquesta mobilitat. Abans ens deies, es percep una discrepància entre el que ens diu la ciència o entre el que opinen els experts i entre l'opinió més popular. Aleshores, deixa'm aprofitar que tinc aquí 5 bellíssimes persones a la taula de l'estudi 41 de Ràdio 4 i us demano, si us plau, contertulis, que desactiveu qualsevol mena d'input analític que us hagi donat aquests dies a escoltar científics i metges, i en parleu des de la pell, ningú us ho tindrà en compte. Per com és la vostra vida. Joan Segarra, quin horari prefereixes?
El que canviarem avui, el d'hivern.
Prefereixes el d'hivern. Sí, sí. Xavier?
Que continuï com ara.
Que continuï com ara.
Sí.
Joan Cascante?
Jo estiu, 100%.
Estiu. Gina?
Mira, jo et seré totalment sincera. A mi m'és absolutament igual.
Sí?
O sigui, jo em sorprèn molt perquè és un tema tan sensible, perquè jo, vale, sí, el dia següent del canvi dic, ai, no, podem canviar la llum, però els 3 dies me n'he oblidat, honestament, eh? O sigui, a mi més, el que vulgueu vosaltres, m'estarà bé.
David.
Jo el d'estiu, clarament. Això sí, abans de continuar amb el canvi, prefereixo quedar-me amb el d'hivern.
Aquest és el tema que no acabem de potser entendre, Maria, els que ens hem trobat de cop i l'únic que estem fent és projectar com pot ser la nostra vida si canvia o no canvia l'horari. Quines són les avantatges de mantenir l'horari d'hivern i per què ens sedueix tant l'horari d'estiu encara que no és el més recomanable científicament?
L'horari d'hivern a llarg termini el que afavoreix més és tenir una so amb uns horaris més raonables. Tot el debat té que veure bàsicament amb la qualitat i la quantitat del son. Val? Llavors, si hi ha els dies que hi ha més exposició i tenim son al sol més tard, com és el cas de l'estiu, costa més dormir, també afecta la calor amb la qualitat del son. Llavors, quan més natural és l'horari on visquem, més s'adaptarà el nostre so també i tindrà una millor qualitat. I a llarg termini, la so és un factor que és un dels factors decisius que poden influir tant per les malalties cardiovasculars com també el càncer, l'obesitat, la salut mental també l'afecta. Llavors, és una qüestió d'adaptar el nostre cos i el nostre somni a la llum natural, que és l'horari d'estiu. Ara, què passa? Que, òbviament, tothom vol sortir de la feina i tenir llum i poder fer coses. Però llavors el debat no hauria de ser l'horari d'estiu o l'horari d'hivern. Hauria de ser una racionalització dels nostres horaris en general. I com tenim organitzada tota la societat a nivell de treball, a nivell de les escoles. Llavors és un debat bastant més profund que s'hauria de fer i a més decidir, en el cas d'Espanya, no només si ens quedem en un horari o en un altre, sinó amb quin fos horari hauríem d'estar. Perquè si mirem el mapa, hauríem de tenir el mateix horari que Portugal, que Canàries, perquè estem just a baix del meridià de Greenwich, d'Anglaterra. Llavors, hi ha un decalatge en el nostre país bastant més important que la resta d'Europa. Per això, precisament, és més important buscar una solució més holística per nosaltres mateixos aquí, no només per tota Europa.
Crec que aquest element de la racionalització de les nostres gestions del temps, sobretot en relació a la feina, és fonamental i justament és el que, en aquesta tertúlia, Maria, parlem cada setmana de política. És justament el que em preocupa. Igual sí que hi ha el consens polític, tant a la Unió Europea com a l'Estat espanyol, de fer una modificació horària. Però del que no hi ha consens polític és de fer una modificació transcendental ni de la jornada laboral, ni del repartiment dels horaris laborals, i molt menys a un país com Espanya, el motor econòmic del qual és el turisme i és l'oci nocturn o de la restauració. No sé si m'explico. Que dintre de les cares positives que pugui tenir el canvi a l'horari d'hivern, a mi, com a ciutadà particular, el que em preocupa és començar a veure els meus amics que tenen un horari partit i que surten de la feina a les 7 de la tarda i que no vegin el sol fins al juny. Honestament, eh? Perquè no hem canviat l'horari, perquè no hi ha el compromís polític per fer-ho ni en relació a la jornada laboral ni en relació als horaris de feina. I jo, això és el que a mi em preocuparia, de fer un canvi d'horari. Que és que perdríem hores de sol si no canviem també l'horari de feina.
No, sí, tens tota la raó. Per això, precisament, és un horari molt més ampli que s'ha de fer. I també s'hauria de mirar si afavorim uns dels sectors a detriment de tota la resta del país, perquè la productivitat s'afecta quan no dormim bé, no? La concentració, la fatiga i, a més, el rendiment, òbviament, si no hem dormit bé, baixa. Els accidents laborals pugen, també. Uh-huh. Llavors, farem un horari més adient pels turistes que venen i que tenen més llum per visitar coses i per fer activitats a fora, o afavorirem el benestar de la majoria de la gent del país.
Al final també el que ens obligarà a fer és un replantejament de model si ens ho prenem seriosament. I és una cosa que Time Use, sí que moltes vegades els 4 dies hem parlat amb vosaltres, també per altres qüestions, sobretot al voltant d'aquesta racionalització dels nostres temps, és una cosa que estudieu molt. I de fet, tangencialment, i per acabar, Maria, i sortint de la qüestió de l'horari, fa no massa veu celebrar l'última edició del Time Use Week, i veu parlar de com ens pot afectar la intel·ligència artificial a la gestió del nostre temps i com canvia la gestió del nostre temps quan vivim immersos en l'era digital, oi?
Efectivament, i encara és relativament recent, no? Aquest boom tan dràstic de la intel·ligència artificial. Ens falten dades, òbviament, encara, i ens falten estudis, però ja comencem a veure com afavoreix molt la productivitat la intel·ligència artificial, però ens està traient temps de coses molt, diguéssim, molt creatives, perquè pots fer, jo què sé, un poema en 10 segons, però no ens està ajudant a treure damunt feines que de debò són les que ens treuen temps o les que no ens ve de gust fer, com és el tema de, jo què sé,
de burocràcia, per exemple. No?
De burocràcia, exacte. Llavors, sí que és una eina que sí que ens afavoreix molt a comptabilitzar millor el temps de productiu de treball, per exemple, però en el nostre dia a dia, de moment, ens està traient temps, perquè és un dels factors de lladre de temps, no? Tota la tecnologia i està enganxat al mòbil tot el dia.
Maria Nicolò Poulou, de Time Use Initiative, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte del Són 4 Dies.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé el camp.
Els caps de setmana a Ràdio 4 són 4 dies amb Marc Margarit.
No sé si heu escoltat el que ha dit abans que entrés la sintonia, ara que falten 17 minuts perquè arribem a les 11 en punt del matí. Que vagi bé el canvi, ens ha dit la Maria.
Que vagi bé el canvi.
Que vagi bé el canvi, bé. Parlem de canvis o parlem de coses que continuen com sempre i porten anant tota la legislatura? Parlem de la relació del Partit Socialista, concretament del PSOE, del govern, amb Junts per Catalunya. Aquest cap de setmana, concretament demà, diumenge, Puigdemont ha convocat el nucli de la direcció del seu partit a Perpinyà i dilluns a la resta de l'executiva per capgirar la relació amb el govern. Sobre la taula, la possibilitat d'abandonar les reunions a Suïssa amb el PSOE i aïllar l'executiu al Congrés, és a dir, de facto, deixar-lo caure a llarg termini. Junts sembla disposat a trencar vincles amb Sánchez i sembla que ho plantejaran a la militància. Diuen que la llista d'incompliments és majúscula. Ara bé, el president creu que el govern sí que està complint.
Sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. La situación política e institucional en Cataluña y también en España le sienta bien este gobierno de coalición.
Davant d'aquest cap de setmana en què Junts provocarà que tot l'executiu visqui amb l'aia del cor, ahir al vespre transcendia una notícia, una mena de gest d'última hora, i és que Alemanya acceptava obrir un diàleg sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea amb el govern espanyol, en plena pressió, doncs, de Junts al govern de Pedro Sánchez. Segarra, hem parlat moltes vegades d'aquesta relació i sembla que s'està coent un episodi rellevant en aquest binomi postconvergent socialistes al Congreso de los Diputados. Puigdemont ja avisava fa uns mesos que a l'octubre podrien passar coses, que a la tardor podrien passar coses. Creus que és l'inici del final d'aquesta legislatura o és un farol?
No, jo tinc la sensació de que això s'acaba. És que no tindria sentit que no fos una altra cosa, perquè la situació és absurda. Mira, el Puigdemont, just abans de pactar amb el setembre del 23 amb el Pedro Sánchez, va dir que el Pedro Sánchez no li compraria ni un cotxe de segona mà. Bueno, li ha comprat una flota sencera de cotxes sense volant i sense rodes. No s'ha complert ni un dels acords. I, per tant, era una situació que no porta enlloc. No hi ha ni un sol analista, ni un sol tertulià que valori que s'han complert els acords i que valori que aquest suport que li ha estat donant Junts al govern de Pedro Sánchez ha tingut sentit. I, per tant, dins de Junts s'ha anat coent molt poc a poc, perquè Junts i a l'antiga Convergència les coses van poc a poc, però ha arribat un moment que la situació és insostenible. Evidentment, la pressió d'Aliança també hi compta, perquè està aquí, i cada cop serà més complicada, i jo penso que ho decidiran. Aquí el dubte és, si el que diuen és deixarem de donar suport, però no recolzarem una moció de censura, en quina situació estarem? Estarem en una situació absurda. Jo vaig dir fa temps en aquesta tertúlia que per mi estàvem en temps de descompte, ja ho estàvem en el moment que es va aprovar aquest pacte, però ho estàvem especialment abans de l'estiu quan va sortir tot el tema Santos, Cerdán i companyia. Jo penso que en aquell moment ja Junts tenia que haver entès que no tenia cap sentit donar continuïtat a això, i ara continuem aquesta situació, una situació d'un punt d'ingovernabilitat, que en tot cas penso que és el que hauria d'acabar preocupant, apel·lant als temes que hem parlat a la resta de la tertúlia, no? Que necessiten respostes i solucions.
Xavier Sallam.
Jo crec que el que està passant és que s'està seguint el guió que toca segons els tempos polítics. Mentre, si mirem els períodes que hi ha entre eleccions i eleccions, el tempo que toca ara és començar a distanciar, Junts li toca començar a distanciar-se del PSOE, començar a marcar el seu propi perfil, sí. També és veritat, perquè Aliança Catalana pues, no deixa de ser una força que sembla que les previsions és que creixeran moltíssim, i Junts ha de començar a fer pues, el que està fent una mica, dir, escolta, no s'han complert els pactes, que és el més habitual, el tradicional, el més gran que es pot dir. Jo en el cap sempre tinc pensat que el fet de que s'aprovés la llei d'amnistia va ser un gran cop que el PSOE pues, d'alguna manera tindrà el seu pagament a la resta de l'estat espanyol, però que d'alguna més enllà d'això que ja està la llei d'amnistia i poca cosa més es pot fer, a Junts li interessa i molt començar a marcar el seu propi perfil, i penso que ara és el moment de començar a fer una miqueta de soroll, com dic, per veure si encara pot estirar una mica més un any i escaig allò de que sí que surto, que si te dono recolzament ho faig, abans de preparar, pues, com dic, el nou escenari de les noves eleccions.
Joan Gascante.
Jo crec, d'una banda, clar, quan es parla de que no s'han complert els acords, jo crec que aquí el que més, els principals acords als quals en principi s'havia de donar solució era l'amnistia, que ara mateix depèn de que el Tribunal Constitucional desbloqueja Puigdemont, que és el que li interessa a Junts. Després teníem l'oficialitat del català, que crec que hi ha hagut bastants intents per part del govern, però que al final és una qüestió, doncs, que s'ha de negociar entre els 27, i que, com hem dit, crec que aquest moviment d'Alemanya igual pot ajudar, però que depèn al final de que la Unió Europea es decideixi. I després les competències en immigració, que les va tombar Podemos. Vull dir, crec que són acords que en si el govern ha intentat tirar endavant quan crec que segurament no li afavorien en excés. Crec que al final, políticament parlant, Junts està més a prop de Partit Popular i Vox que del PSOE i Sumar. I crec que no se li escapa a ningú, perquè també quan es parla de que Junts sosté el govern, jo crec que si mirem les votacions de Junts al Congrés, ha votat més cops amb el Partit Popular i amb Vox que no pas amb el govern. Va tombar la reducció de la jornada laboral quan té un suport del 83% a Catalunya i del 72% entre el seu propi electorat, bàsicament per la pressió de Foment del Treball. Va tombar la regulació dels lloguers de temporada i ha votat, repeteixo, molts cops amb Partit Popular i Vox. Per tant, crec que d'alguna manera Junts es va trobar en un moment en el qual tot depenia d'ells i s'havien de posicionar d'un bloc o de l'altre perquè quedar-se al mig no comptava. I crec que al final, entre l'electorat independentista, Esquerra ja va patir aquest desgast de poder pactar amb el PSOE, entenent-se com, diguem-ne, un partit espanyol, i crec que en aquest cas Junts està patint el desgast ara. Crec que Esquerra ja s'ha recuperat d'aquest desgast i Junts l'està patint ara amb un altre element en joc, que evidentment és Aliança Catalana. Jo sóc dels que creu que Junts, el fet d'elevar el to i apropar-se, vam veure Míriam Nogueres amb un estil més propi d'Ayuso que d'algú altre, crec que no els hi sortirà bé, perquè crec que Junts és un partit d'estat i crec que qui vota ara mateix Aliança Catalana està votant com a antisistema. I
per tant, crec que Junts és un partit d'estat. Elabora'm això, si us plau.
Sí, al final crec que Junts és un partit de govern. Aliança Catalana no governarà. Perquè Aliança Catalana, o si més no, quan governi, no podrà fer el que està fent ara. Igual que Vox, en el moment en el qual entri en un govern en Partit Popular, haurà de rebaixar el to perquè són partits populistes. I un partit populista, el govern, no pot fer el 93% de coses que diu.
Jo crec que... Perdona, sí, que talli. Sí. Crec que el problema de Junts és que no sap ben bé què és. O sigui, va ser en un temps passat un partit d'estat i ara té un batibull intern amb els que volen ser partit d'estat i els que no, que és el que costa de coordinar. En tot cas, deixa'm, perdona, que discrepi també amb el que deies de si els acords s'han complert o no. Crec que és evident que no, perquè l'acord és que el català sigui oficial a la Unió Europea i això tots sabem que no ha passat, i de la mateixa manera que deies que el govern espanyol ha fet tot el possible, crec que també es pot veure des de la perspectiva que el govern espanyol sabia perfectament quan va assumir aquests acords que no tirarien endavant gràcies a un tercer i que, per tant, en aquest cas l'executiu espanyol es podria recolzar en el fet que són els altres els qui no han tirat endavant les coses. De totes maneres, crec que és evident que aquest moviment de Junts és moltíssima gesticulació per desvincular-se del bloc d'investidura, perquè necessita d'una manera o altra desmarcar-se de tot aquest bloc amb qui tampoc està 100% còmode en moltes votacions i molt menys a nivell intern, no? Si ho mires en clau catalana, tenen molta necessitat de desmarcar-se de l'Esquerra Republicana. Crec que és evident que és gesticulació, perquè ja crec, penso que hi han dit que no participaran d'una moció de censura, per tant, quedar-se allà en el no a tot no serveix per res a ningú, no? Per tant, és evident que és en clau de moviment, de veig que les eleccions pot ser que s'avancin, i per tant nosaltres necessitem ser diferents. Ho fan en clau interna, també pel que dèieu de l'Aliança Catalana, que aprofito amb un matís molt ràpid, que abans Joan deies que les persones vulnerables, no?, s'estan quedant aïllades en el tema de l'habitatge. No només s'estan quedant aïllades, s'estan sent culpabilitzades dels problemes que tenim amb l'habitatge.
Escante.
Sí, no, jo crec que Junts tindrà un problema, sobretot de com justifica. Jo crec que no retirarà el suport al govern, bàsicament perquè estem en un moment en el qual si tu retires segurament el suport, sembla que una moció de censura no s'atreviran, perquè clar, de cop afavorir un govern de Partit Popular i Vox quan el teu relat durant anys ha sigut el que ha estat, pues crec que decauria. Crec que Junts encara... Jo sí que crec que el Junts actual és una postconvergència. Crec que durant el procés era una cosa diferent, però crec que ara han entès que l'única alternativa que tenen per sobreviure com a partit és tornar a una pseudoconvergència, i crec que és una mica les votacions i una mica la línia discursiva i la línia de temes que plantegen, més d'autogovern i de més, crec que ja no té res a veure amb el que vam veure durant el procés, i segurament crec que Junts, amb una hipòtesi en la qual Vox no hi entrés en joc i el Partit Popular pogués pactar amb un PNB i Junts, segurament ja estaria molt còmode, però crec que davant del Partit Popular actual, que estem veient que les enquestes li donen que no augmenta el que hauria d'augmentar per poder governar en solitari, i Vox li està menjant molt electorat, crec que tindrà problema en cas de que, un, afavoreix una moció de censura que crec que no s'atrevirà, o dos, de que doni pas a unes eleccions en les quals entri un govern de Partit Popular i Vox.
Estic d'acord que una part de la direcció, sobretot de Junts, ha assumit aquesta marxa enrere, diguem-ne, o aquesta cosa de ser un partit d'estat, però hi ha molta base de Junts que crec que no.
David.
Sí, si fem una radiografia del que ha estat el govern durant aquests últims anys, hem de veure que no ha tingut una situació gens fàcil, no? I si parlem de Junts, la seva relació ha estat més un calvari que una altra cosa. Siguem sincers, a partir d'aquesta base, Junts ha demostrat que no és un soci fiable, des del meu punt de vista, i aquí el problema més important és que realment se sent còmode deixant caure el govern de l'Estat, des del meu punt de vista. I Junts pot dir no al govern, però també se sent còmode dir no a una moció de censura. Per tant, la utilitat que té el país a nivell de govern central és més aviat poca. Llavors, sí que és cert que el govern de l'Estat ha fet certs passos, no?, per intentar complir aquest acord de govern. També és cert que no ha aconseguit cap tipus de solució, però la política, i en aquest cas a mi em sembla un cas flagrant d'una teatralització extrema el que està realitzant Junts, però al final hem de veure quin és el rerefons que hi ha, que és que hi ha un partit que és Aliança Catalana, que més enllà de ser un partit profundament populista, hem de veure que aquí a Catalunya, i especialment en els joves, el perfil de votant ja està anant més enllà d'aquest perfil populista i és molt votant de dretes que sent com partits com Junts no estan fent la seva feina. És el que va succeir amb Esquerra fa un temps, ara està succeint amb Junts, i per tant, veient què és el que està passant, jo entenc que la cúpula de Junts digui, escolta, anem a fer que això es voti, que digui la gent, ja saben més o menys el que dirà la gent, jo crec que tothom és conscient, i a partir d'aquí veurem el que es fa, però quan es diu que Junts és un soci fiable i que trencarà l'acord, l'acord, des del meu punt de vista, es va trencar en el mateix moment que es va signar.
5 minuts per arribar a les 11. Ara continuem xerrant d'això, però sapigueu que després dels butlletins de les 11, a les 11:05, serà el moment de deixar de mirar la nostra política nacional i mirar la política global, o com a mínim el desordre global. Ho farem amb en Martí Serra, que ja està per aquí, encara que connecta des de la Universitat d'Oxford, em sembla. Oi, Martí, avui?
Hola, Marc. Sí, sí, exacte. Estic aquí per visitar una companya i de pas sonar unes conferències, així que...
Aprofitarem. Escolta'm, Martí, de què parlem avui al Desordre Global?
Doncs parlarem d'un tema del qual no se'n parla massa i és una mica tècnic però alhora molt interessant, que és els actius russos que estan congelats a Europa, a Brussel·les, i de com es podrien utilitzar per ajudar a Ucraïna a defensar-se d'aquesta invasió que ja fa quasi 4 anys que dura.
No són exactament les sancions, sinó són aquells actius congelats, eh? Aquest és el matís rellevant, perquè del que parlem molt són de les sancions i no tant d'aquests actius, eh?
Exacte, sancions, hi ha hagut 19 paquets ja, però hi ha 260.000 milions d'euros o de dòlars que estan bloquejats en països que no és Rússia i que es podrien utilitzar i que no s'estan utilitzant per raons molt concretes que explorarem més endavant.
A partir de les 11:05, ho comentem amb en Martí Serra, el Desordre Global. Fins ara, Martí!
Fins ara.
I nosaltres aquí que continuem xerrant sobre Junts per Catalunya, sobre la seva relació amb el Partit Socialista. Ara ho deia en David, no té massa utilitat Junts per Catalunya dins de la composició parlamentària del Congreso, però pel Partit Socialista és d'alta necessitat Junts per Catalunya per continuar viu.
Sí, i a nervis, sembla, aquest cap de setmana. No, jo dues reflexions volia portar. Una és, Junts en aquests moments està marcat pel Puigdemont. Puigdemont té un lideratge molt fort, però marca molt les decisions que s'estan prenent la seva situació personal. Ell estava plenament convençut que l'amnistia li resoldria i no ha estat així, perquè ha hagut incompliment, i per tant això influirà. Jo crec que serà interessant veure, jo penso que sí, que deixaran caure, o sigui, deixaran de recolzar una darrere l'altra qualsevol iniciativa del govern, això ho faran segur, i ho anunciaran dilluns, i compta amb el tema de la moció. Castellà, que és la persona més propera en aquests moments a Puigdemont, no va dir que no es recolzaria una moció. Va parlar de moció instrumental, que és una paraula que ho ajuda a resoldre.
Però en unes eleccions actuals, Junts no sortiria molt mal parat.
Aquí vaig. L'altre, llavors, jo crec que Junts ha començat a mirar d'una vegada en clau catalana el que ha de venir. Llavors, Junts, igual que Esquerra, saben que Aliança Catalana pujarà, que el PSC es recolzarà, perquè hi haurà un nivell d'abstencionisme independentista, bàsicament, enorme. I, per tant, Junts i Esquerra poden perdre molt poder. Abans ho deia la Gina, Junts pràcticament no té poder ara, està a l'oposició no. A tots llocs. I Junts ha viscut sempre, tota la vida, Convergència ha viscut del poder.
Exacte.
Partit d'Estat, sí, però quan tenia poder, no? Per tant, jo crec que ara estan mirant, i els hi costa perquè és dificultós, quina estratègia han de seguir de cara a unes properes catalanes, que jo penso que seran molt dures per ells i també per Esquerra.
Salla.
Just, és que jo penso que Junts tampoc li interessa precipitar una caiguda sobrevinguda del govern, perquè els seus 7 escons que té a Madrid li donen molt de foc mediàtic. Quan hi hagi unes noves eleccions i es perdi aquesta posició, que fàcilment la pot perdre, ja no tindrà aquesta llum mediàtica que ara sí que té. Per tant, penso que farà ara molt de soroll i farà veure que marca distància amb el PSOE, però mentre pugui aguantar una mica el govern, dubto molt que ho tiri a terra.
Gina i David, brevíssims, fugaços, David. David.
Sí, jo volia dir bàsicament això, que al final Junts, a nivell mediàtic, tenia dos qüestions principals, dos bazes, per dir-ho d'alguna forma, que era Puigdemont i era el poder que tenia en aquell moment al Parlament de Catalunya. Actualment, Puigdemont va dir que ho deixaria si perdia les eleccions, no ho ha fet, i després, a nivell de Catalunya, poca cosa. Només li queda la força que té al Congrés dels Diputats i d'alguna forma l'ha d'explotar, perquè si no el que acabaran explotant són ells mateixos.
Fugàs, Gina Rigol.
I de la mateixa manera que crec que a Junts no li interessa acabar la legislatura amb el bloc de la investidura, crec que tampoc li hauria d'interessar acabar-lo amb una moció al costat de Vox per acabar entregant-los un proper futur govern de PP i Vox.
Gina Rigol, Joan Cascante, David Sánchez, Joan Segarra, Xavier Salla, moltes gràcies. Ho resoldrem demà i dilluns, però ara nosaltres ens actualitzem amb les notícies i després el desordre global.